Passen 6 minuts de les 11. Estrenem aquesta tercera hora de dijous amb la nostra cita mensual amb l'Enclau d'Igualtat, aquesta secció que fem en col·laboració amb el Servei d'Igualtat de Vilafranca. Teresa Planes, bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bon any.
I tant, és el primer espai d'aquest 2021, sí. Ens retrobem. I uns quants més que farem encara.
Esperem, esperem.
Teresa, avui ens proposes parlar de violència obstètrica i ginecològica i vens acompanyada per una de les autores d'un treball que ha abordat aquestes qüestions i que fins i tot han proposat un projecte d'intervenció.
Sí, sí, sí. Mira, vinc acompanyada de la Inara González Espinosa.
Molt bon dia, Inara.
Bon dia i bon any.
Que és una alumna que està fent un cicle formatiu de promoció i igualtat de gènere a l'Institut Vilomara de l'Hospitalet, que ens va demanar per poder venir a fer pràctiques en el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. I bé, la tenim aquí. I a més ens va plantejar un treball molt interessant sobre la violència obstètrica i ginecològica, i que vam pensar que ja que estava col·laborant amb nosaltres, doncs era una bona oportunitat per poder explicar aquesta violència que sovint està molt silenciada i explicar una miqueta la seva experiència.
Aquest projecte és fruit de la Inara i 4 companyes més. Em sembla que us agrada denominar-vos Fem Tribu.
Sí, correcte. Som de l'Alícia, la Mireia, la Martina i la Xàdia, i jo, que sóc la Inara, però per circumstàncies no podem reunir-nos totes. I neix una mica de trobar el que diu la Teresa, que és una violència silenciada, que hem passat per episodis que havien passat algunes de nosaltres, doncs volíem posar-li nom, volíem investigar què era el que estàvem patint i si era legítim, si era correcte, aquestes inquietuds, aquest sentiment de malestar relacionat tot doncs, amb la ginecologia o l'obstetrícia o el part en el meu cas.
Comencem explicant què és això de violència ginecològica i obstètrica. Potser amb exemples tothom, qualsevol dona, s'hi podrà sentir identificada.
Vale. Doncs la violència obstètrica i ginecològica és la violència que s'exerceix per part del personal sanitari a qualsevol dona abans, durant i després del part o amb visites ginecològiques referents a les seves capacitats sexuals. Un exemple, que t'infantilitzin, que la falta d'omissió d'informació d'una intervenció en un part, que no es comuniqui doncs, l'episotomia, per exemple, o la cesària. Aquestes coses és violència, perquè realment la persona gestant o la dona en aquest cas té que ser conscient i part activa en tot moment del seu procés natural i biològic, no viure com una imposició. M'estic enrotllant una mica.
No, ja està bé, perquè són uns termes poc coneguts i poc entesos. Puntualitzem que no estem parlant d'agressió en cap moment, és més sutil.
Bueno, els casos més greus sí que és una agressió. I llavors arribaríem a parlar de violència física, perquè està com tot molt barrejat. Hi ha violència psicològica, tractar de manera infantil o
ningunejar la dona, no?
O qüestionar, per exemple, si una noia vol avortar, se les qüestioni o se la ridiculitzi per la seva vida sexual o se la jutgi. Això és violència psicològica. Sí. O física, en casos d'agressió, hem trobat testimonis molt greus, realment. No sé si
per exemple, posa un exemple.
Per exemple, la violència obstètrica també és amb una consulta o amb un part d'una noia que el metge la va masturbar, per exemple. Això és violència obstètrica.
Això és violència directament.
Clar, i és una agressió física. Són casos com més greus i no, però fora de les nostres fronteres hi passa. L'esterilització sense consentiment també és violència. clar.
Les són formes que d'entrada no les identifiques, no? Com a violència, perquè, clar, tenim, bueno, les violències són molt àmplies i les violències són... Però aquestes sovint queden en, un, bueno, en allò que dius, com que tu no controles, sembla que no... Que, no, no? Que quedi una persona per superior teva que pugui dir el què i el com, no? Sovint no són tan identificades.
Clar, és que el que hem trobat també és que com la figura del metge o la metgessa o la persona de referència que t'atén a nivell de salut reproductiva, uh-huh, és qui té tot el poder, qui té la raó. I realment a vegades hi ha mala praxis i hi ha vegades que no se t'està donant el teu espai ni els teus ritmes. Ara també s'està movent molt això, no? de respectar els ritmes i els espais de, uh-huh, de les dones a l'hora de donar llum, de viure el seu part, amb els plans de part, per exemple. S'estan fent molts avenços, uh-huh, però això s'ha de respectar. A vegades, com els protocols són els mateixos per tothom, no es pensa en el moment o la història de vida d'aquella persona, quines circumstàncies està vivint, i llavors això pot produir violència.
El que tu demanes és posar la dona al centre de l'atenció, no? Clar. És posar la dona al centre de les mirades, del professional que l'atén, el professional que l'acull, no? Perquè a vegades això costa, perquè posar la persona al centre, sí, vol dir que tot el que comporta, el temps, de mirada, de...
Mirades, això és important, perquè vosaltres també recolliu com a violència un metge que entri a la teva habitació d'hospital i que et parli sense ni mirar-te.
O sense presentar-te, sí, sense presentar-se.
Sense presentar-se, sí, saludar...
Clar, sí, sense identificar que és aquesta persona. Són com micromachismes o graus més útils de violència, però entrar dintre d'aquesta espira i normalitzar-lo, que tu et poden fer doncs, una intervenció, una citologia, m'ho invento, amb mal, que et facin dolor, és normal, normalitzem aquest dolor. No, vull dir, evidentment hi ha intervencions que es tenen que fer i que no són agradables i es tenen que fer pel bé de la pròpia persona gestant o pel bebè, o... però moltes vegades es fan de manera gratuïta, no es busquen altres vies, no es participa amb la persona que està patint aquesta intervenció.
I com a dones, durant molts anys hem assumit que funciona així.
Exacte.
I no qüestionem, tot i que no ens agradi. Teniu dades, no són molt recents, d'un informe del 2016, no?
Sí.
Que posen número a aquestes situacions. Què prima més?
Sí, però ens ha costat trobar,
sí,
dades. És una de les coses que ens ha cridat l'atenció. Realment no hi ha una base de dades on podem contrastar. Per exemple, ara t'ho estic dient una mica de memòria, però les cesàries es feien en un 80%, que és una bestialitat al territori espanyol. No, ara sí que està baixant aquest número, però realment no eren necessàries. En el camp de la sanitat privada, moltes vegades es feia per tema econòmic, i en la sanitat pública es feia per temps, perquè a vegades no tenen la culpa els professionals, és que no hi ha recursos, és que no hi ha temps, i això crea situacions de violència i situacions incòmodes que passen les dones que...
No. Recordo haver llegit també unes xifres que hi havia moltes cesàries el divendres perquè els metges o l'equip no volien o no podien treballar de cap de setmana.
Exacte,
respectant,
sí,
el moment que tocava.
Exacte, i no hi ha respecte per això, pel procés o per el desig d'aquesta dona o aquesta persona en capacitat gestant de viure el seu embaràs o no donar-li el temps perquè no tenir que induir-li una cesària o induir el pare amb oxitocina o... Bueno, això.
Aportem algunes xifres d'aquestes, sí, que heu recollit a l'estudi. En un 70% dels casos, els professionals, quan entren a l'habitació i tracten una pacient, no es presenten ni informen de la categoria professional, tu ens apuntaves. En un 66% dels casos, no van sol·licitar autorització per tractar les usuàries. Ara ja va baixant. En un 40% dels casos, el llenguatge utilitzat per dirigir-se a les dones no va ser considerat per elles com a professional i correcte. En un gairebé 34% dels casos, algú els va dir que ho estaven fent malament. I en un 32,5%, algú va criticar les seves expressions de dolor, crits o gemecs. En un 35%, les dones van veure posada en dubte la seva capacitat per alletar. I un 25% de les que van optar de forma informada per la lactància artificial van ser jutjades. També en la meitat dels casos les dones no han estat informades d'intervencions que se'ls han realitzat, inducció, episiotomia. En un 60,8% tampoc se'ls va indicar per què una determinada maniobra estava aconsellada en el seu cas. Una xifra alta, important. En un 76,6% dels casos no van ser informades de les diferents opcions d'actuació i no se'ls va explicar les possibles conseqüències o efectes secundaris. I seguiríem.
Sí, 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 seguiríem.
Són xifres molt altes.
Molt altes. I abans de venir repassant, hi havia una dada d'un estudi que es va fer amb dones al Brasil, vale? Que es van fer 432 enquestes i estava, bueno, l'estudi venia a dir que estava íntimament lligat la violència institucional i obstètrica que rebien amb la depressió postpart, realment. Moltes dones que havien patit violència obstètrica o ginecològica havien patit depressió postpart. Realment estem veient que si el tracte és més humanitzat, amb una perspectiva de gènere, amb una sensibilitat al moment que estan vivint aquestes dones, tot el procés després
és molt...
Exacte.
Ainara, en el vostre treball no només intenteu fer la radiografia del que passa, que ens deies que us ha costat trobar aquestes xifres, aquestes dades, sinó que també feu un pla, un projecte d'intervenció per canviar les coses.
Sí. La nostra principal intenció és la visibilització i la difusió d'aquest tipus de violència, perquè ens hem trobat que és una violència de la que no es parla.
És molt silenciada.
Sí.
I quan comences a posar exemples com has fet tu, segur que totes les dones s'han sentit identificades amb una o altra en algun moment de la seva vida reproductiva i sexual.
Llavors, una de les coses més xules que vam fer és un recull d'enquestes anònimes amb un recull de testimonis de violència obstètrica i ginecològica, que és un fanzine que la nostra idea era la distribució a CAPS, a UT, per donar-li nom una mica i veu a aquestes dones, a aquestes o persones amb capacitat gestant de que no estaven soles, de que això que estan vivint té nom i això i no li passa només amb ella. També doncs, plantegem tallers amb instituts i en referent a la violència obstètrica i ginecològica, als processos reproductius, doncs, per la regla, trencar tabús, tallers parlant de la menopàusia, per exemple, perquè és un procés...
D'altra gran silenciada.
Sí, amb el que el tema de la medicalització... Bueno,
sí.
Fer tractament hormonal.
Exacte. Sí. És com que és l'única opció i no, té que haver un acompanyament real, un acompanyament que és un procés natural de la vida de les dones.
I plantejar també altres opcions,
exacte,
no? Que tampoc es fa.
Crear xarxa. Nosaltres el que volíem és fer tribu i és una mica el que plantegem en el nostre projecte, que ha sigut un any de molt de treball, que nosaltres cinc hem creat una tribu, perquè érem molt diferents, i bueno, una miqueta és això. Els objectius, sobretot, és la difusió, la visualització, i que estan fent entitats com el Partos Nuestro a nivell estatal o Dona Llum a nivell de Catalunya, que estan donant molt de ressò a aquest tema i on les persones poden adreçar si necessiten informació o ajuda. Mm-hmm.
I quan parlem de violència obstètrica i ginecològica, qui l'exerceix són majoritàriament homes o també hi ha dones?
Hi ha dones.
Igualment.
Poder no en el mateix nombre, però hi ha dones i dones joves. Vull dir, no...
Dones joves, això és més preocupant.
Bueno, per nosaltres sí. És com que els temps canvien, evolucionen, hi ha una altra sensibilitat i és... Però sí, sí, majoritàriament està exercida per homes, això és la realitat, però sí que hi ha dones. Poder les dones, la violència que exerceixen és més el judici, és el... si no te fueras con tantos, pues no te hubieses quedado embarazada, o comentaris a les
sí,
que també
sí.
En cap, no?
O allò que llegíem xifres, i
sí.
Un tant per cent important, hi ha crítiques,
sí.
Se li diu a la dona que no ho
sí.
Està fent bé,
sí.
Que si no se n'en surt és perquè ella no sap...
Que no sabes o no
ho fas bé...
Exacte, i això s'ha exercit també per dones. Però també, vull trencar una llança, que la sensibilitat està canviant, que moltes professionals i molts professionals estan formant i estan donant una altra visió a aquest espai, també vull dir que no només hi ha violència obstètrica als parts que es fan a l'hospital, que també al per a casa en menor nombre, però també hi ha violència, perquè hi ha una altra sensibilitat, però també existeix. S'ha de parlar, s'ha de posar sobre la taula i entre tot, totes per buscar... Clar.
Teresa, no sé si el Servei d'Igualtat, el Casal de la Dona, ha arribat alguna denúncia, alguna reclamació en aquest sentit.
Bàsicament, no directament. No obstant així, a través de la CIR, sovint ens deriven, no, dones que, bueno, que consideren que han de ser tractades. Definides per violència obstètrica i ginecològica no em consta, però bueno, ja dic, a través de la CIR i a través de la Comissió Tècnica contra els Maltractaments també se'n parla, i sé que és un aspecte a treballar, que cal posar-hi, bueno, que cal treballar-hi, seguir-hi treballant més, eh? Però sí que des de la CIR a vegades ens truquen i ens fan... Però bueno, clar, és una violència que costa, no? Costa, perquè el que ara mateix llegint i veient tot això, el que deia la Sílvia, no? Moltes dones ens han pogut sentir en algun moment, però que cal, bueno, que s'hi ha de posar aquest treball, penso que dona llums, no? I això, bueno, s'haurà de mirar de quina manera.
El treball també, estudieu el marc legal, les lleis ens acompanyen a les dones... O tocarien també canvis?
Sí, sí que ens emparen, però toquen canvis. Però la llei de violència masclista també s'ha de tocar. Vull dir, sí que ho reconeix com una violència, però el fet de no, com ho explico, no condemnar-ho directament també és una manera de violència, perquè s'està silenciant el... No sé si m'estic embolicant, no sé si...
Jo quan estava, abans de venir, intentava... Va haver una modificació, ara el desembre del 2020, de la llei del 2008, de la violència masclista catalana, i tenia dubtes si era la violència obstètrica o ginecològica o una altra. I és la digital i la institucional la que van modificar, la que van afegir en els supòsits de violència. Per tant, entenc que aquesta ja queda contemplada en la...
Queda contemplada, però primera. Com una mica silenciada. No està visibilitzada del tot, però vale. Sí que està condemnada. El que passa és que sí que es tindria que...
Perfilar una mica.
Exacte.
Més.
Sí.
Ha estat fàcil recollir testimonis? És un dels aspectes del treball?
Sí, recollir testimonis ha sigut... Realment hem tingut molt bona participació. Vam fer unes 100 i poc d'enquestes, vam fer una selecció... Però sí que tenien ganes de parlar i de manera anònima i des del respecte, però sí que va ser... Perquè és el que deies tu abans, moltes de nosaltres hem patit aquest tipus de violència. El que passa és que no sabíem com es deia o simplement no sabíem què era violència. I ha sigut una de les parts més boniques del projecte, realment. Però sí, ha tingut molt bona acceptació i molt bona participació.
En veu alta no se'n parla, el debat no està sobre la taula, però en una enquesta o en un treball de tu a tu i amb anonimat sí que surt tot.
Sí, 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 surt tot. I sobretot moltes persones que havien patit un avortament o... Bueno, es repeteix la mateixa història o... no sé, exemples, o de totes les edats, és que, però, clar, no sabies, pensaves que era el que tenia que passar, que aquest mal i aquest dolor i aquest dolor durant el procés era el normal i no ho és. Realment s'està demostrant que no ho és.
La conclusió del treball és que cal divulgació, posar-ho sobre la taula i activitats formatives?
Sí, sí, des de ben petitonets, des de... els instituts o les coses primeres poden no, però des dels instituts sí que es tindrien que començar a posar-li nom a això, als processos sexuals i reproductius, doncs parlar-ne sense por de la regla, de la menopausa, de l'endometriosis o de... Una dada de l'endometriosis, per exemple, que jo vaig al·lucinar, és que la mitja del diagnòstic és de 8 anys. És molt bèstia aquesta dada.
És brutal.
És brutal, perquè durant 8 anys aquesta dona ha passat dolors, ha patit una sèrie de processos que es podria...
Que es haver podria, estalviat.
Haver estalviat.
A part ara... que s'ha sentit, suposo, incompresa, ningunejada.
Sí, i no, però no hi ha estudis sobre aquest tipus de processos, perquè la medicina és sent endocèntrica, realment.
Clar, aquesta és una altra qüestió, no? La medicina i la investigació es fa majoritàriament en patrons masculins.
Exacte. Sí,
i la dona encara està poc estudiada.
Sí, és com, per exemple, un exemple molt absurd, que em ve al cap. És un atac de cor, ens parlen dels símptomes, i les dones comença l'estómac.
I no el braç.
Exacte.
No el braç.
És
tan fàcil com això.
La Carme Baig Llobet és una dona, bueno, una doctora que ha fet molts estudis, sempre ho havia comentat, no? Una de les directores de Cap Salut, que ho havia dit sempre, no? Això de l'atac de cor, i per tant aquest patró sempre, és veritat, sempre ho expliquem. Mm.
Clar, i sempre a les pel·lícules o a qualsevol mitjà, sí, o sempre, sí. És el braç, no, a les dones, no.
És diferent, bueno.
Com va anar la presentació, defensar el projecte, o encara no ho heu fet?
Sí, 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 ho vam fer el juny, ho vam fer per la situació de la pandèmia, per videoconferència. Doncs molt bé, una barreja molt de sentiments, perquè va ser un any complicat i va ser com aquí acaba el punt final, tanquem un cicle, el presentem. Molt bé, molt orgulloses, realment. Estem molt orgulloses del que vam fer. Jo parlo en nom de les 5. I bé, no va agradar molt, bueno, van tenir molt bones notes i tot molt, molt bé.
Doncs felicitats a Inara, sí, i per extensió a la resta de companyes, a aquest Fem Tribu que heu gestat per tirar endavant aquest projecte. Agraïdes que hagis vingut a parlar-nos de violència ginecològica i obstètrica, molt desconeguda, molt silenciada. Esperem que cada vegada menys.
Moltes gràcies, ho esperem.
Ainara, Teresa, un plaer. D'aquí a un mes, Teresa, i tornem amb l'enclau d'igualtat.
I tant que sí.
Adéu-siau.
Gràcies.
La obligaron a entrar y cometieron varias agresiones sexuales. La policía ha identificado a 5 personas. El grupo se llamaba Manada.
Buena borda entre los 5 en San Fermín, en apoteosis.
Han quedado en libertad provisional.
Tothom parla de Manada, però en són milers violades. A la feina de festa, a casa o al carrer.
Amb una de cada 3, arribarem a 11:45, flash informatiu, tercera cita amb l'actualitat en clau Penedès, i seguim.
Se'm menja la culpa i la vergonya, ahir em violaven, avui em feu conya. Si penso un moment, no disfruto el present, dissimulo i vaig fent. A un sopar, un esmorzar, tranquil, ja diràs demà. On ho dic i a qui li dic, a ma mare o un amic? Som-hi, potser és el millor.
Però què hi feies allà?
Una birra i parlar.
Qui va ser?
El Sunyer.
No pot ser.
Doncs va ser.
Casa teva.
De l'Esteve.
Què hi feies?
Només feies.
Vius ara?
No ho sé, pare.
Com vesties?
Amb faldilles.
Com demostres?
No hi ha mostres.
Et vas córrer?
A la porra.
Vas cridar?
Vols callar?
Et va agradar?
Et vull matar.
T'has begut l'enteniment. L'Esteve no és violent, no m'ho crec, anaves borratxa. Freca, freca, això ja passa. Ho he llegit i ho he vist, tu hi mentes, és molt trist. Vas de festa, ets feliç i de sobte la tempesta. Això són banyes, t'he pillat, el rei guanya. Escaqui mat.
M'encanta el teu discurs, molt correcte i feminista. Fins que jo sóc l'abusada, ets un mes de la manada. Trenca murs, ja no ets mut, és abús. I sí, és a mi, i t'ho dic, i per fi. Ja respiro, però m'ofego i et prego que em miris als ulls. Em dic Valèria, tinc 24 anys i em van violar.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Santa Oliva resol el 78% de les incidències comunicades a través del servei Línia Verda. L'Ajuntament de Santa Oliva ha resolt el 78% de les incidències a través del servei Línia Verda i mostra satisfacció per la implantació de l'aplicació Línia Verda. Des de la posada en funcionament del servei, la participació ciutadana ha experimentat un creixement molt satisfactori. Això demostra una eficaç resposta per part del consistori en la resolució d'incidències comunicades pels veïns a través d'aquesta aplicació. Avui dia, el 78% de les incidències comunicades han estat solucionades. El tipus d'incidència més freqüent són aquelles que fan referència als següents temes: enllumenat, residus, voreres, senyalització i animals. Gràcies a la implicació directa dels veïns i veïnes, el consistori ha pogut dur a terme les actuacions àgilment. A més, ha tingut coneixement de certes necessitats de les quals no tenia constància. El consistori manifesta estar molt satisfet amb els resultats obtinguts i anima els veïns del municipi a continuar utilitzant aquest canal directe de comunicació. Us expliquem ara que l'Ajuntament d'Olèrdola confirma que es van atendre 850 visitants al punt d'informació turística durant el 2020. Malgrat haver estat el 2020 un any de restriccions de mobilitat sense precedents, les visites al punt d'informació turística d'Olèrdola es van quadruplicar respecte al 2019. Van ser 850. La diferència de registre s'atribueix a que el 2020 el punt estava instal·lat al conjunt monumental i no a la seu de l'Ajuntament, com era habitual. Aquests visitants eren sobretot tot de municipis de l'entorn més immediat. El municipi que ha registrat més visitants és Vilafranca, amb 181, seguit de Vilanova, amb 121, mentre que Olèrdola ha ocupat el tercer lloc amb 99 visitants. Amb molta diferència, el motiu més freqüent de consulta ha estat la sol·licitud d'informació de les rutes i passejades pel municipi, amb un 78%. La Festa de la Filoxera estrena botiga online. Aquest mes de gener, la Festa de la Filoxera ha estrenat una pàgina web per facilitar la compra de tot tipus de productes per als més nostàlgics de la festa sadorninenca i el seu folclore. Així, a aquesta botiga en línia, a la qual es pot accedir a través de la pàgina www.festadelafiloxera.cat, s'hi poden adquirir des d'adhesius fins a polos, dessuadores o joguines pels més petits en forma de filoxera. Els productes que es comprin en línia es poden enviar a domicili o també es poden recollir en punts concrets i els socis de l'entitat disposaran d'un codi de descompte durant el primer mes de vida d'aquesta nova botiga. Tot per commemorar que enguany l'entitat celebra el 40è aniversari d'aquesta festivitat, el cartell de la qual ja es va donar a conèixer el passat 1 de novembre per part de l'associació Festa de la Filoxera. Acabem a Vilafranca explicant-vos que el vestíbul del Casal acull l'exposició al Penedès de Màrius Via. El divendres al vespre, el Casal de Vilafranca inaugurava l'exposició al Penedès de Màrius Via, ubicada al vestíbul del Teatre del Casal, que permet gaudir d'un recull d'obres del pintor vilafranquí que tenen en comú les vinyes i el seu fruit. Tal com explicava el mateix artista, es tracta d'un recorregut per algunes de les diferents tècniques que ha emprat al llarg de la seva carrera per aproximar-se a l'essència de la nostra terra i que ara plega en el seu conjunt. L'exposició estarà oberta al vestíbul del Casal fins al 28 de febrer.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara són 7 els minuts que passen de 11:45. Acabem el programa d'aquest dijous tot parlant de música amb un dels grups importants del panorama català, els Blaumut. Tornem a Canal 20 Ràdio perquè el nostre company Armand Beneito conversa amb el cantant i lletrista del grup, el Xavi de la Iglesia. Bon dia, Armand.
Bon dia, Sílvia. Doncs així, com tu ben dius, avui podem parlar amb un dels grups de referència de la música en català. Un grup amb música de qualitat, lletres evocadores, suggerents. Ho fem amb el guitarrista, cantant i també el lletrista del grup, el Xavi de la Iglesia. Xavi, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, home, content d'estar amb vosaltres.
Bé, doncs, bueno, primer de tot, evidentment, tant tu com el grup, com la resta, esteu bé tots, no?
Tots bé, de moment no ens podem queixar, i tots bé, tots sants, i que hi ha molt, avui dia.
Bé, el que sí que evidentment estem com estem, i ja fa temps d'això, però teníeu un concert, de fet, aquest passat divendres, no?, i es va tenir que ajornar a Manresa, al Cursal.
Sí, de fet, aquest mes en teníem dos, un a Manresa i l'altre al poble de Mafumet, i tots dos s'han hagut d'ajornar perquè, clar, amb el tema del confinament municipal, doncs molta gent venia de fora a veure el concert i no podien ser-hi, i amb la qual les dues promotores han decidit posposar el concert.
De fet, aquests concerts posposats, esperem que sigui així, perquè quan tot torni a la normalitat tindrem molta feina, no?, tots plegats.
Sí, home, i serà bona notícia tenir feina quan es posarà la normalitat, però sí, per exemple, aquest de Manresa ja és el segon cop que es posposa, amb la qual cosa, doncs, ara mateix, tant nosaltres com tots els companys, estem fent una mica de malabarismes, aviam com podem encabir tot això i el tema és una mica la incertesa, no?, de saber ben bé quan tot això tornarà a la normalitat i quan podrem fer tota aquesta feina, no?, que tant de bo la puguem tornar a fer.
Perquè és que d'aquí 4 dies farà un any. Aquí, segurament aquell 13, 14, ja no recordo exactament, de març, sobretot per l'artista, no?, per vosaltres, pels conjunts, per la cultura, qui s'ho esperava, no?, que potser pensàvem que seria 4 dies o com és que diu, i portem un any ja, eh?
Clar, és una història. Mai ens havíem trobat, i nosaltres pensa que tot just ara fa un any estàvem acabant de gravar el disc, de mesclar-lo, i el dia 14 de febrer traiem el disc. Vam començar a fer la promo amb normalitat, anant a la ràdio, tal i qual, i al cap d'això d'un mes ens deien que tot cancel·lat, tot anul·lat, i que nosaltres ja teníem tota la gira muntada, tot bueno, ens les prometíem molt felices, no?, que em diuen, i clar, és el que tu dius, no sabíem si això seria res, un mes, 2 mesos, i ja pràcticament portem un any i a veure.
Parlem una mica d'aquest 0001, d'aquest darrer disc, que ja, que com tu dius, doncs ja té un any pràcticament de vida, tot i que potser no s'ha paït encara el suficient, no?, perquè potser sembla que va ser ahir que el vau treure.
Sí, 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 de fet, aquest estiu hem pogut fer una petita gira acústica que ens hem reinventat una miqueta, i ja feia molts anys que pensàvem, no?, fer alguna cosa així acústic, purament amb els 5 instruments que som, i sense pedals, sense efectes, sense únicament com si estiguéssim a casa tocant pels amics, doncs vam planejar una gira així, i és el que hem estat rodant durant aquest estiu, i els concerts que hem fet han estat això. Clar, ara sí que tenim intenció, de cara al març, que fem una mica de presentació a Barcelona, a la Sala Barts, de presentar ja un nou disc, amb la gira del nou disc, amb les cançons del nou disc, perquè el que hem fet ara ha sigut una mica un recull dels anteriors discos, i ara sí que, doncs, que tenim intenció de ja preparar el concert nou i començar a girar això.
Ho has explicat també molt, però com aquí no ho has explicat, aquest 0001, aquests 3 zeros dels anteriors discs, i aquest 1, una mica un tornar a començar o una cosa així, no?
Una nova etapa i sí, una mica nova etapa ha estat, perquè...
Exacte, ni fet, aquí. Exacte, a més sembla mentida, però realment ni fet aposta, no?
Ni fet a mida, sí, ostres, ha sigut això bastant surrealista tot plegat. I és el que comentem, no, tots, ostres, això ens ho expliquen fa un any i no ens ho creiem. I bueno, no sé, ens està tocant lidiar amb això, i suposo... Jo sempre penso que quan sortim d'això i mirem enrere, al·lucinarem pel que hem passat, no? I pel que s'ha creat com a societat amb tot això. És realment per donar-hi voltes i per pensar-hi. Mm.
Està clar que amb aquest disc que el so de Blaumut és molt reconeixible, no? Però heu introduït canvis, no?, de sonoritat, heu evolucionat molt des del pa amb oli i sal, ha canviat tot. Està clar que sou Blaumut.
Doncs, home, això intentem sempre. Suposo que tampoc és una cosa buscada, és el que som, i és el que fem, i al final sempre intentem seguir els nostres instints i sonem com la nostra essència mateix, i això poc ho podem canviar. Sí que potser amb Equilibri, l'anterior disc, i potser el primer de la Bosc, el serà un punt més dur, i aquest ens va venir més a gust d'estar més pels detalls i pels ambients que no pas per... Metallica, ni molt menys, però sí que hi havia més guitarres elèctriques, més tot una mica més punxant, i aquest cop hem volgut anar a buscar més so d'ambient, més efectes, més una mica orfebreria, no? Més els detallets, i estem molt contents d'aquest disc, i tenim moltes ganes de començar-lo a rodar, la veritat.
I un disc que també, com a anècdota una mica, no el vau gravar a casa d'un amic, no vau voler perdre el temps, vaja.
Doncs mira, veníem de gravar discos en estudis, i aquest cop ens venia molt de gust estar tranquils. I de fet va ser idea del productor del disc, d'en Joel Condal, que va dir, ostres, la idea inicial era anar amb una masia apartats, no? I tenir el temps per pensar, per experimentar i per provar coses. I estàvem buscant llocs i no trobàvem res, i uns amics d'aquí a Arenys ens van comentar, ostres, doncs, si voleu, aquí a casa nostra tenim les portes obertes. I vam pensar, sí, esteu segurs? Sí, i tant. I així va ser, vam estar 4 mesos allà gravant, i ells encantats, nosaltres més, i vam tenir tot el temps del món per provar, per experimentar, per triar el que volíem, i així va ser. I la veritat és que crec que ho tornarem a repetir.
Així ens vol dir que contents del tot, vaja, que això d'aquestes desconnexions van bé, no?, per gravar discos.
Sí, la veritat és que sempre quan estàs en un estudi de gravació és supermaco, superxulo, i tens uns inputs molt, molt guais, però en aquest cas sí, va ser una mica... No tenies com si diguéssim el comptaquilòmetres posat, no? Allò de dir, hòstia, vale, això s'ha de fer tants dies, s'ha de tancar aquest dia, s'ha de quedar aquest dia les mescles. Ha sigut tot una mica més laxa, que això es va per una part perquè a nivell creatiu pots permetre't el luxe de pensar i d'imaginar, i per altra banda també et deixes portar molt, no? I clar, també la feina s'endarrereix una mica, perquè és allò que mai estàs content del tot amb el que allò, sempre vols donar una volta més. També està bé que hi hagi un punt de dir, vale, fins aquí, però bueno, a nivell creatiu estem supercontents de com ha anat.
També he llegit una cosa que em va fer molta gràcia, no? Que tens algú molt important per saber si una cançó, perquè tu ets el lletrista, pot tenir èxit o no. Això em va agradar molt, això és una cosa molt curiosa, no?
De fet, el procés creatiu el faig a casa, els temes els faig jo amb la música i la lletra, i bueno, gravo les maquetes aquí a casa, no? Amb un petit home studio aquí que tinc. I sí, sempre tinc l'Otto, el meu gos, dormint aquí al costat. I sempre penso, no?, que si dorm i no se'n va corrent és que el tema funciona.
I si marxa, aquesta cançó ja la brossa ja directament, no?
I si marxa, doncs, bueno, potser m'ho plantejo i la cançó al calaix, no? I ja, però de nova i fins, bueno, que torni.
Diuen que tenen un oïdo molt fi, no?, els animals.
Home, que entre la molilla va bé.
Bé, vosaltres vau néixer com a grup el 2011, sí que abans ja feies coses amb el Basil, però com a grup vau néixer el 2011, no? O sigui, això vol dir que aquest any feu de
quants? Sí, 11-12.
11-12, o sigui, cap a finals, més aviat de l'11, no?
Sí.
Bueno, 9 anys de grup, 9 anys sobre l'escenari, aquest any doncs no gaires concerts, però n'heu fet moltíssims de concerts, un aquí, a Olèrdola, celebrant els 25 anys de la nostra emissora. Moltes anècdotes, m'imagino, amb els amics. Et quedes amb alguna cosa? No et direm una, va. Pots dir diverses.
Hòstia, és complicat fer un compendi així pim-pam de 10 anys o de 9 anys de Blaumut, no? Perquè... De fet, Blaumut va començar com... Tots érem músics, ens dedicant d'una manera o altra, però cadascú tenia la seva vida muntada, com si diguéssim, cadascú tenia les seves feines, i de cop i volta ens va capgirar tot quan això es va fer com més gran que nosaltres, no? I tenim totes les tones que havíem d'anar corrent darrere del que estava passant. No, mai anàvem per endavant ni podem planificar res, perquè tot estava passant superdepressa. Clar, pots comptar des de llavors fins ara que hem fet d'això una professió, que hem fet d'això el nostre modus vivendi d'alguna manera, o un dels nostres modus vivendi, i hòstia, que això a més te permet viure unes experiències vitals brutals, conèixer gent increïble. I mira, si m'he de quedar amb una cosa, suposo que és la relació que tenim entre tots cinc, que som cinc tios molt diferents, però que alhora, hòstia, podem arribar a coses molt xules, a nivell personal, d'opinions, a nivell creatiu, no, sobre fent cançons, i si m'he de quedar amb alguna cosa, em quedo amb això.
I aquesta possibilitat que estava, que el Manuel avui ja pogués abandonar el grup i tot això, i ara que el torneu a tenir això, aquí també molt, molt positiu, no?, tot plegat.
Moltíssim, la veritat és que ell va tenir, doncs, el seu moment de plantejar-se què feia, no? Estava en un procés en què havíem fet 4 discos i necessitàvem parar, desconnectar, perquè havia sigut una bogeria tot plegat. Estàvem acabant una gira que ja estàvem component els discos per l'altre, acabàvem la gira, entràvem a l'estudi i acabàvem el disc i tornàvem de gira. I així duren 4 discos i al final 3 discos fa... No, hòstia, espera't. 3 discos, sí. Que el tema aquest del confinament perds una mica perspectiva, eh?
Sí, sí, tant.
Doncs això. 3 discos i clarament vaig dir que necessitàvem un temps de parar, de respirar, i en Manu en aquell moment també té el seu projecte paral·lel amb la seva xicota, es diu Radio 83, que és un grup molt xulo, que us el recomano, i ells s'anaven a viure una temporada a Finlàndia, perquè la seva xicota és d'allà, i ells es va plantejar, pues, l'opció aquesta, no?, molt lícita, de dir, ostres, doncs pues mira, estic en aquest punt vital i necessito això. Hem respectat, tots ho vam aprendre, des de l'estima brutal que ens tenim tots, i bueno, però que al final suposo que la cara tira el monte, i quan estàvem gravant el disc vam parlar amb ell, amb Serrani i tal, i tots ens trobàvem a faltar mútuament, i la qual cosa podria escoltar que quasi que tornem-hi, i així és, i evidentment nosaltres feliços.
Anem una mica, bueno, a la part negativa d'aquesta pandèmia, que ja ho han parlat amb tots els artistes que han passat una mica per aquí, i és tal com s'ha tractat la cultura, no? M'imagino que tu tindràs la teva opinió, però m'imagino que més o menys serà la mateixa opinió que tenen tots els artistes, no? Com ho has vist, això?
Doncs, bueno, la cultura sembla sempre una mica... no sé com dir-ho. És que ens ve tant de... com a societat, el fet de tenir-la allà... És que no sé, és tan complex com tonto alhora, no? És el fet de que hi ha una gent que es dedica a això, és una gent que tothom la fa servir d'alguna manera, no? Que tothom necessita el que fan, però alhora, la veritat, ningú compta amb ells. No? L'hora de realment prendre decisions, a l'hora de realment... posar la cara a la graella, bueno, com que és algú, sempre hi ha com que és algú que us agrada fer, doncs ja està, no? Ja es pot fer gratuïtament això, ja es pot fer... Hosti, és molt fotut això, perquè altres llocs, no tot arreu, evidentment, però altres llocs, hosti, hi ha un respecte molt, molt gran. Ens hem trobat, per exemple, hosti, tocant a França o tocant a altres llocs, hosti, que hi ha un respecte gairebé sagrat per la cultura, no? I ho veus com ho viuen, i ho veus com ho respiren, i ostres, i després compares, no tot arreu, evidentment, però sí que compares a altres llocs i dius, hòstia, no és ben bé el mateix. I això es veu en tots els àmbits, no? A nivell d'ajuts, a nivell de maneres de fer i a nivell de tot. I bueno, no ho sé, és complicat, i jo crec que hem de reivindicar el fet de que la cultura no pot ser gratuïta, la cultura és un bé de primera necessitat, i la cultura... ha d'estar allà sempre, perquè, hòstia, tots la necessitem, tots.
Bueno, i a part d'això s'ha dit molt, i és que casos, en aquest cas, de contagis amb concerts o amb coses relacionades amb la cultura, pràcticament són amb els dits de la mà, es compten.
Sí, sí. Hòstia, nosaltres anem a tocar els concerts, hòstia, tots els programadors, però tots sense deixar-nos en cap, s'han esforçat moltíssim en que tot fos segur, en que tot fos ordenat, en que tot fos completament complint estrictament la normativa i has fotut veure que després, pam, de volta, tancat, ostres. Si no pots demanar a una gent que compleixi unes mesures, que facin unes inversions en algo i després ens quedem tots sense feina, no? No funciona així la cosa, no ho sé. És evident que és el primer cop que passa una cosa així que tots anem una mica perduts, però hòstia, és complicat.
Sou en aquest cas o ets optimista de cara a l'estiu? Creus que hi haurà concerts, que tot ja estarà doncs bastant calmat, o ho veus encara trepitjant una mica de peus a terra? Com ho veus?
Doncs no ho sé, la veritat. Jo espero que sí que podrem fer coses igual que l'estiu passat. Jo espero que sí, espero que més coses. Clar, com que no sé cap on tirarà tot això, com que tenim un enemic entre cometes invisible i no sabem per on es sortirà, ostres, aventurar-me a dir no, tot estarà arreglat, no ho faré, però sí que espero que estigui millor i podem tots començar a fer més feina i a fer el que tenim ganes de fer i el que sabem fer.
Hem d'acabar amb una cançó dels Blaumut, evidentment. Això és difícil sempre per un artista, per un lletrista, doncs, que et digui que et quedis amb un dels fills, però bé, t'hauràs de quedar amb un. En tot cas, de quina cançó, de quin fill o quina filla estàs més orgullós d'aquest 0001?
Buah, no t'ho sabria dir, la veritat és que no t'ho sé dir. Clar, això passa com que va per èpoques, no? També ara mateix hi ha cançons que t'agraden més en un moment i cançons que t'agraden més en un altre. Ara mateix la cançó que estem fent sonar és Cel estranger. Hi ha una altra que es diu Imparell, que també m'agrada molt ara, però bueno, potser si m'ho preguntes d'aquí dues setmanes et dic unes altres. No ho sé pas. És complicat, triar-ho. Quan has abocat tant d'esforç i tant de carinyo, és complicat.
Perquè amb tu on tot surten millor les cançons? Al sofà, sentat tranquil·lament, amb el gos al costat o on?
Bueno, no, tinc aquí el meu petit estudi i és on hi passo més hores i al final és entre cometes rotllo oficina, no? Tancar-me pel matí d'hora, posar-m'hi i al vespre tancar l'ordinador. Jo crec que al final la feina, com deia en Picasso, la feina t'enganxa, la inspiració existeix però t'enganxa treballant, no? I per mi és la fórmula que sempre m'ha funcionat i és la fórmula que faig servir sempre.
Doncs, Xavi,
és producte de la feina.
Encantadíssim de poder tornar a parlar amb tu. Records a l'Oriol, el Basil, el Manel i el Manuel. I espero molt aviat tornar a veure-us amb concert. No amb un acústic, amb un concert a l'aire lliure, amb moltíssimes persones aclamant els Blaumut. Moltíssimes gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.
Doncs escoltem per acabar aquest Cel estranger dels Blaumut.
Passaria tres vides pensant en ciutats de les quals fugiria saltant pels terrats. A la manera més digna de robar un llençol que em servís com a tal o com a eina de vol. Ben mirat, avui sóc viatger la línia més corba del fum del cafè, d'una idea que es clava quan no penso en res. Hem mirat, si t'he de ser sincer, navegant a derives m'ho passo prou bé, a la classe turista d'un cel estranger. S'esborra el temps.
viuria tres vides comptant els detalls. Tan petits com les gotes que ens fan de mirall. Cada peça perduda d'un lloc incomplet. Les virtuts de la llana quan sé que tens fred. Estic la mar de bé. L'intangible és l'única forma que sé. Jo que visc el nostre i no penso en res. Hem mirat si m'he de ser sincer.
Una delícia i un luxe poder acabar avui amb els Blau Mut en aquesta conversa amb Xavi de la Iglesia i, com no, acabar escoltant la seva música. Així tanquem aquest dijous 21 de gener de 2021 al Penedès en Xarxa. Demà ens retrobem de 9 a 12. Gràcies i fins demà.
Ara que s'esborra el temps.